Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
L'estiu de l'any 2018, dues amigues franceses fan una ruta amb cotxe pel nord d'Espanya. Estan divorciades i els fills ja van a la seva. Totes dues són militants del partit d'esquerra radical, la França Insubmisa. Només fa 6 mesos que es coneixen, però aquesta amistat s'ha convertit en l'epicentre de la seva vida. En el moment dels fets, algú les va batejar com les Thelma i Louise franceses, com si fossin una Susan Sarandon i una Gina Davis, abocades a un desenllaç fatal.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La història d'avui comença a l'Aragó, però tots els personatges que hi surten són ciutadans francesos. El cas recorda en alguns moments un altre francès tristament cèlebre, el protagonista de la novel·la de Manuel Carrer, L'adversari. Aquell impostor que va preferir matar abans que assumir una vida de mentides. I ens portarà a descobrir un perfil criminal que actua com l'aranya, que atrapa les víctimes a la seva teranyina. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
A mitjans del mes d'agost del 2018, Sos del Rei Católico és ple de turistes. És un poble emmurallat al nord d'Aragó, a prop de la frontera amb Navarra. Ens el descriu la periodista de Telecinco, Yolanda Pinilla.
Un pueblo precioso, de interior, y es un pueblo que suelen visitar muy mucho en verano, mucho turista navarro y francés. Un pueblo tipo medieval, donde además Berlán en su día rodó la vaquilla, con un entorno verde de bosques para hacer trekking y rutas de senderismo maravilloso. Entonces, no es raro ver turistas.
És dissabte 18 d'agost. Fa molta calor i gairebé tothom està de vacances. Tot i així, el parc eòlic de Sos del Rei, situat a uns 3 quilòmetres del municipi, dos operaris estan treballant per revisar una avaria en els molins de vent. Cap a les 9 del matí, un d'ells fa un descobriment que els obliga a trucar al telèfon d'emergències 112.
En Sos del Rei Católico, en una zona aislada, un paraje donde hay varios aerogeneradores, unos molinos para electricidad de viento, y en la base del molino, no en la misma base, sino un poquito más apartado, como si hubiesen querido por un barranco echar el cuerpo del cadáver. Entonces estaba allí medio tapado por unas zarzas.
Aquest que heu sentit és el cap de l'àrea de delictes contra les persones de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Saragossa, el caporal José Luis Sanz, que poca estona després de la troballa del cos al parc eòlic rep la trucada.
Estaba en el último día de mis vacaciones cuando me llama el jefe y me dice: oye, que tenemos un caso de una aparecido una chica en un sitio aislado, en un aerogenerador en la base, que estaba fallecida y parece ser que lleva varios días. Que estaba indocumentada y que se me podía incorporar a mi puesto de trabajo. Entonces me incorporé y acudí al lugar de los hechos.
L'equip del caporal José Luis Sanz de la Guàrdia Civil es dirigeix al lloc que ja està acordonat. s'hi arriba per un camí sense asfaltar que acaba a la zona dels aerogeneradors.
A simple vista se observa que el cuerpo presenta golpes y que es una muerte violenta y además es que es un sitio que daba la impresión como que habían arrojado allí al cadáver.
El jutge, el forense i l'equip de criminalística arriben al parc eòlic i comença la inspecció ocular. El caporal Luis Fernando Brinquis, cap del laboratori de criminalística de la Guàrdia Civil de Saragossa, treballa als peus dels molins de vent.
Entras con cuidado para no poder pisar o poder destruir alguna de las de los indicios que puedan quedar. Entonces lo primero que es llegar al cuerpo, empiezas a fotografiar de lejos para ver lo que puedes. Y ya vimos y lo que sí que vimos fue el cadáver de una persona que la habían arrojado. Llevaba una camiseta, un pantalón corto y coincidía más o menos con una persona de unos 60 años, 55, 65 más o menos por allí. Una mujer. Entonces ya lo siguiente que haces es acotar la zona, intentar ver todo lo que hay alrededor, rodadas de vehículo, pisadas y luego ya proteger el cadáver, que es lo que se hizo.
Els agents observen el cos de la dona.
Ha sido semiarrastrada por allí, la ropa es nueva, entonces aparentemente no es una persona que ha llegado de allí. Pues no sé, una indigente o alguien que, sino que es una persona que lleva una ropa bastante bien, limpia, nueva, y las heridas que lleva, sí que observamos algún arañazo, alguna marca punzante que podía llevar y sobre todo la herida del cuello.
La víctima porta roba esportiva de color rosa i el caporal Luis Fernando Brinquis li crida l'atenció que sembla acabada d'estrenar. Quedeu-vos amb aquest detall perquè serà essencial per fer avançar la investigació. Els policies rastregen tota la zona per buscar pistes de què ha pogut passar.
En este caso se encontraron dos colillas de cigarrillo de la misma marca, que era Dunhill, que era un tabaco que no es muy frecuente. Luego había varias toallitas, había dos toallitas juntas, había unas fibras que se habían quedado enganchadas en una rama.
Els periodistes s'assabenten de la troballa d'una dona morta i es desplacen fins al parc eòlic, però esbrinen molt poca cosa. Amb tot, alguns mitjans apunten la possibilitat d'un mòbil sexual.
Al llegar a Sos del Rey Católico, nadie del pueblo, ningún vecino, se había enterado de nada. Y no es un pueblo pequeño, tampoco es especialmente grande, pero es un movimiento con mucha entrada y salida, es decir, con mucho turista, con mucho turisteo.
El cadàver és traslladat a l'Institut de Medicina Legal a Saragossa i, en paral·lel, els investigadors de la Guàrdia Civil comencen a fer gestions per identificar-lo. Abans han fotografiat empremtes del cadàver per quan hagin de fer-ne la identificació. A més, demanen que es guardin filmacions de les càmeres de seguretat que hi ha al municipi a les carreteres d'accés per si més endavant poden ser útils.
Empezamos a barajar un montón de hipótesis porque, claro, si una persona desaparece de su casa ya lleva varios días, pues empezamos a buscar en las bases a ver si tenemos nosotros algún desaparecido. No había ninguna desaparecida que cuadrase con la descripción de esta chica. Empezamos, bueno, a rastrear todo tipo de tecnología, circuitos de televisión, cámaras, antenas de telefonía. Empezamos a mirar todo, incluso llegamos a mirar a los clubs d'alterne.
Cap d'aquestes gestions dona resultat. Com que no hi ha cap denúncia de desaparició que encaixi amb la descripció de la víctima i tenint en compte que és un període de vacances, els investigadors comencen a pensar que pot ser una turista. L'endemà del descobriment, el 19 d'agost, a la taula d'autòpsies, els forenses analitzen el cadàver.
Ahí es ya donde desprotegemos las manos, el forense coge muestras de las uñas, ¿vale? Le corta las uñas, hisopamos, se realiza hisopo, que es coger con un algodoncito, le hisopamos todo el cuerpo para ver si ha habido contacto con otra persona. Le cogemos la ropa, por supuesto, las zapatillas sí que nos extrañó, eran unas zapatillas Nike rosas también, que eran nuevas. Los calcetines eran marca Tent, que también era una marca que se vende solamente en una determinada tienda. Y luego llevaba ropa interior, también nueva, pantalón rosa y una camiseta de tirantes, con un sujetador.
Els experts conclouen que la dona ha mort estrangulada amb una corda, un fil o un cable. L'atac li ha provocat la ruptura interna de l'artèria caròtida. Fa entre 2 i 5 dies que és morta.
Claro, tiene que ser con un objeto fino, porque el surco que tiene ella es un surco incompleto. Un surco incompleto es que no le rodea completamente el cuello. Entonces lo que quiere decir es que alguien la ha agarrado por detrás y la ha estado sujetando. Con fuerza, bueno, no llega a atar, no llega a ver un círculo completo, digamos, alrededor del cuello, y es un objeto que no es muy ancho, porque si fuera muy ancho es más difícil.
A part de les ferides que li han causat la mort, els forenses apunten al seu informe una vintena de lesions. Ens les expliques, Lídia Orriols?
Dos tants amb arma blanca al coll que no van resultar mortals, una costella trencada i cops a la cara i al pit. Descarten una agressió sexual. A més, la dona té marques d'arrossegament als peus. Això contrasta amb el fet que porta tota la roba molt nova i les bambes estan com acabades d'estrenar. Sembla que les sabates les hi haurien posat després.
Entonces lo único que contábamos era en principio con la ropa de esta chica. Los compañeros del laboratorio pues me pasan las imágenes de la ropa y empezamos a rastrear a ver, era ropa nueva. Entonces eso nos llevaba a la hipótesis de que podrían haber comprado ropa y haber vestido a esta chica, haberla asesinado, haberla vestido con ropa nueva y haberla llevado allí. Entonces, de todas las imágenes de esta ropa que me pasa el laboratorio, observamos que lo que es el pantalón era la marca que comercializa Carrefour.
Els investigadors contacten amb els responsables de Carrefour.
Els diuen que els pantalons curts es comercialitzen en exclusiva als seus establiments d'Espanya i que fa poc que els tenen a la venda. Pel que fa als mitjons, els agents comproven que són d'una marca que només es ven a les botigues d'esports Décimas.
Empezamos a indagar, a través de Carrefour vemos los sitios donde han podido venderse y además se nos ocurrió el mirar que hubiese una tienda de Décimas en galerías comerciales donde está el supermercado de Carrefour.
Els agents demanen a totes dues cadenes el llistat de vendes de pantalons, mitjons i bambes del mateix model que portava la víctima.
Nos da la información de todos los Carrefour de España y que además están próximos por galería comercial al comercio de Décimas. Y nos dan todas las ventas que hay. Empezamos a mirar, porque claro, en unos han comprado pantalón, pero no se han comprado calcetines en Décimas. Entonces empezamos a descartar.
Els investigadors comparen els llistats de compres per veure si troben algú que hagi comprat totes tres peces de roba en un mateix centre comercial i en hores properes, centrant-se per començar en les que s'han fet més a prop de Sos del Rei. Després de mirar molts llistats, la Guàrdia Civil aconsegueix una pista prometedora.
Se habían adquirido ambas prendas en el establecimiento comercial Carrefour, de la localidad de Jaca. Pantalón y zapatillas. Y que minutos más tarde se habían, en el Décimas que hay en la galería comercial de Jaca, se habían adquirido unos calcetines y que habían sido pagados con la misma tarjeta.
El 21 d'agost, tres dies després de la troballa del cadàver, l'equip del caporal José Luis Sanz es presenta en aquest centre comercial de la ciutat aragonesa de Jaca, a uns 80 quilòmetres de Sos del Rei Catòlico.
Els dos establiments, Carrefour i Décimas, els donen el tiquet de compra i el comprovant de la targeta bancària amb què es va fer el pagament. Va ser el 10 d'agost, 8 dies abans que aparegués el cadàver.
Sacamos el circuito de imágenes y comprobamos que efectivamente vemos cómo se realiza la compra en la caja del Carrefour y nos sorprende que eran dos mujeres y una de ellas iba en silla de ruedas. Entonces, por la descripción que observamos en las cámaras, la fallecida nos cuadraba con la que no iba en silla de ruedas. Por lo tanto, teníamos ya dos mujeres, una de ellas que habíamos encontrado fallecida y la otra que iba en silla de ruedas, que no se sabía nada de ella.
La titular de la targeta amb què s'han fet les compres és Pascal Lenglar. També analitzen les imatges de les càmeres. La dona en cadira de rodes és de complexió molt grassa i porta els cabells curts. I la dona que s'assembla a la víctima és morena, porta mitja melena i és prima i menuda. Les autoritats franceses faciliten les dades de Pascal Lenglar i se'n fa la identificació oficial a través de les empremtes. És la dona trobada morta als peus dels molins de vent.
Pascal Lenglar era una dona de 58 anys, estava divorciada i era mare de dos fills de 26 i 28 anys. Vivia a Martigny-sur-Jal, un poble a uns 20 quilòmetres de Bordeus, a la regió d'Aquitània, a l'oest de França.
Ara, als investigadors se'ls obre una incògnita important. Qui és la dona de la cadira de rodes i on pare? De moment, miren si els últims dies s'han fet reserves en hotels de la zona a nom de Pascal Lenglart.
Descubrimos que efectivamente en la localidad de Jaca, en dos hoteles, habían hospedado. En el hotel Jacetania y en el Gran Hotel. Se habían hospedado. Entonces, vamos al hotel. Allí únicamente tuvimos que había quedado registrada la fallecida, Pascal Lenglart. Evitaban registrarse las dos personas y evitaban registrarse, pues según nos dijeron los empleados del hotel, pues que llegaron incluso a decir en alguna ocasión que es que la otra persona estaba huyendo de su pareja porque había sido maltratada en su país, por lo que sea, no querían registrarse las dos.
La Guàrdia Civil dedueix que Pascal Lenglart i la dona amb cadira de rodes estaven fent turisme per Espanya. Llavors comença a reconstruir el viatge de les dues amigues.
Efectivamente, nosotros ya pedimos información a las centrales de reservas y comprobamos que en España han pasado por 9 establecimientos hoteleros. Establecemos que el primer hotel en el que se alojan fue un hotel de Guipúzcoa y fue en la noche del 4 al 5 de agosto. Es el primer hotel en el que se alojan. Por lo tanto, entendemos que esa es la fecha con la que entraron.
Tal com explica el caporal José Luis Sanz, si les amigues van arribar a Espanya el 4 d'agost, quan va aparèixer la víctima feia unes dues setmanes que estaven de viatge. Lídia Oriols, quina ruta havien fet?
Les dues dones van travessar la frontera el 4 d'agost pel País Basc i es van allotjar al poble d'Urnieta, a la província de Guipúscoa. Després van passar dos dies a Jaca, del 5 al 7, en dos hotels diferents. Les següents etapes van ser Canfranc, molt a prop de la frontera francesa, i Abay, a l'Aragó. També van anar a Javier, a Navarra, i finalment a Sos del Rei. Viatjaven en cotxe i s'allotjaven en hotels i paradors sense grans luxes. Abans d'arribar a la següent etapa, reservaven a través d'internet dues o fins i tot tres habitacions. Segons els responsables d'alguns hotels a qui entrevista la Guàrdia Civil, la relació de les amigues no passava per un bon moment.
En ocasiones había discusiones entre ellas y sobre todo bebían mucho alcohol. O sea, que podían acabar perfectamente a la... De hecho, en uno de los hoteles se dejaron una botella de ginebra a mitad de consumir. Que bebien mucho alcohol y que s'embriagaven y que incluso discutien.
De moment, els investigadors només han trobat reserves a nom de la víctima, però no es donen per vençuts.
Hacían las reservas a través de internet, pedimos información a las diferentes empresas de reservas de hoteles y sí que vimos que en algunos hoteles sí que se había registrado con su nombre bueno la de la silla de ruedas.
Després de moltes gestions, els agents d'investigació aconsegueixen obtenir el nom d'aquesta segona dona, la que va amb la cadira de rodes. Es diu Nathalie Pack i és una ciutadana francesa de 54 anys. Pel que fa a la tercera persona per qui havien reservat habitació en algun dels hotels, no en tenen cap pista. A cap dels establiments l'han vist.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Uns dies després de la identificació formal, la policia francesa busca els dos fills de la Pascal i els cita a comissaria per informar-los que s'ha trobat el cos de la seva mare a Espanya. Ho explica l'advocat de la família, Nicolas Roté-Barrel.
Ils sont à la fois effondrés.
Els fills estan destrossats i horroritzats i ho vinculen al viatge i amb la Nathalie
Pack.
Els dos fills de la víctima comenten a la policia que no els agradava la relació de la seva mare amb la Nathalie Pack.
Les enfants de Madame Lenglart.
Els fills de la senyora Lenglart de seguida estan intrigats i desconfien amb l'arribada de la Nathalie Pack a la vida de la seva mare, que estava una mica sola, que no tenia una vida social gaire intensa, que no tenia parella, i això era una cosa que a ella li feia mal.
De parella no en tenia, diuen els fills, i tampoc gaires amics, però sí que havia aconseguit tenir una certa vida social.
Et qui avait une vie sociale par son travail.
Tenia una vida social vinculada a la feina, que havia conservat, tot i estar a vegades de baixa. i tenia una vida social molt vinculada a la seva militància política d'esquerres, que havia iniciat a l'adolescència, quan es va afiliar a les joventuts de l'expresident François Mitterrand, fins a l'actualitat, ara compromès amb la campanya presidencial de 2017 pel partit de Jean-Luc Mélenchon, la França Insoumise.
Sous la bannière de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.
Durant la declaració a comissaria de la policia francesa, els fills recorden haver rebut alguns missatges al mòbil i algun correu de la seva mare amb un to estrany. I tornarem més endavant. Ara continuem amb la investigació de la Guàrdia Civil.
Les gestions de la Guàrdia Civil permeten obtenir una informació que serà important. A més de les reserves d'hotels a Espanya, també s'han reservat hotels a França amb la targeta bancària de la víctima quan ja estava morta. Algú està fent servir la seva identitat i els seus diners.
Ara que saben qui és la dona que viatjava amb la víctima, els investigadors es fixen en un detall important.
Ya con su identidad, como nosotros ya comprobamos que el día 15 al 16 de agosto se alojó ella sola en un hostal, y el último hotel en la que se alojó ya ella sola, la mujer que iba en silla de ruedas, fue el día en Sos del Rey Católico y fue en la noche del 15 al 16.
Ja ho hem sentit. Després de viatjar 10 dies amb la seva amiga, el dia 15 la Nathalie Pach es va allotjar tota sola en un hostal de Sos del Rei. Tenint en compte que la víctima la van trobar el 18 d'agost i que aleshores ja feia uns quants dies que era morta, els investigadors fan una hipòtesi sobre la data del crim.
Salen del hotel del Parador Nacional. Nosotros sabemos que las dos que estaban vivas, que salen las dos juntas y que salen en torno a las 12 de la mañana. La última vez que se vio con vida a la fallecida fue esas horas, en torno a las 12 de la mañana del Parador de Turismo de Sos. Y realizaron el pago con la tarjeta de la fallecida. Entonces ya empezamos a acotar un poco y sabemos que el fallecimiento ha tenido que ser el 15 de agosto a partir de las 12 de la mañana.
La Pascal té un Renault Clio de color blau elèctric, segons confirmen els policies, i és amb aquest cotxe que feien el viatge. Es comencen a revisar totes les gravacions que s'havien preservat a l'inici de la investigació i també les del Carrefour i dels entorns dels hotels, i veuen com el 16 d'agost, suposadament l'endemà del crim, el Renault Clio va anar fins al parc eòlic. Pot ser que conduís la Nathalie?
Vimos que ese vehículo, una de las cámaras capta el vehículo en dirección al paraje donde la carretera que lleva a comunicar con el paraje de donde apareció el cadáver y que minutos después vuelve. Más o menos de donde está la cámara al lugar donde aparece el cadáver se tardan unos 10 minutos y cuadraba lo que es el tiempo. Y va hacia allí y luego vuelve carretera ya dirección Francia. Nosotros esa información se la pasamos a los compañeros de policía francesa. Entonces ellos ya realizan las gestiones y efectivamente nos la localizan.
Els investigadors sospiten de la Nathalie Pach, però no entenen com una dona amb cadira de rodes pot matar una persona amb tanta violència i després arrossegar-la per tirar-la per un barranc. Creuen que li podria haver ajudat algú.
La policia francesa comprova que Nathalie Pach s'ha instal·lat des de fa uns dies en un bungalow en un càmping de la localitat francesa de Saint-Sever, a uns 200 quilòmetres de Sos del Rei, al sud-oest de França.
Ven que es que está moviendo con el vehículo de la fallecida y que ha adoptado su identidad. O sea, es decir, se hospeda con la documentación francesa de la fallecida, paga con la tarjeta de la fallecida, es decir, ha usurpado el estado civil de la fallecida y está operando como si fuese ella.
Amb aquesta informació, la policia francesa decideix detenir-la. El 5 de setembre, quasi 3 setmanes després que aparegués el cos, els agents es desplacen al càmping de Saint-Sever. El que sembla que està fora de dubte és que, com a mínim, hi ha un delicte d'usurpació d'identitat. A més, volen preguntar-li per què no ha denunciat la desaparició de la seva amiga i qui és la tercera persona per qui feien les reserves.
De hecho, es curioso que los compañeros franceses, cuando van a proceder a su detención, la llaman por el nombre de la fallecida y responde. O sea, le dicen Pascal Lenguer y entonces ella se vuelve y le responde. Entonces cuando proceden a su detención.
Durant l'actuació policial per arrestar Nathalie Pack, que va amb cadira de rodes, els investigadors francesos troben aparcat al càmping el Renault Clio blau elèctric. Recordeu que és el cotxe de la víctima amb què les dues amigues viatjaven per Espanya. Els agents comencen l'escorcoll del bungalow i del cotxe. A partir d'aquí, tots són sorpreses. Escoltem el fiscal francès que portarà l'acusació, Jean-Luc Gadeau.
Durant l'escorcoll del bungalow trobem roba de la senyora Lenglart tacada de sang. Encara hi ha sang en una sabata, hi ha unes ulleres de la senyora Lenglart al cotxe, hi ha sang, una part de la sang de l'interior del cotxe no s'havia netejat del tot. O sigui, les pistes no estaven esborrades del tot.
La policia francesa localitza la maleta de viatge amb la roba de la víctima, el seu mòbil, un cable de carregador de telèfon, el seu ordinador, la seva documentació i les targetes bancàries. Nathalie Pack ha reservat el càmping per un mes a nom de la seva amiga i ha pagat amb els seus diners.
Nosotros nos trasladamos a Burdeos para cooperar y para estar con la policía francesa en las actuaciones que estaban realizando allí y efectivamente hacen la inspección ocular del lugar, o sea, del vehículo, encuentran abundantes restos de sangre, incluso una navaja de pequeñas dimensiones que también estaba ensangrentada, unas gafas de sol también de la... unas gafas donde encuentran impresa también una huella ensangrentada de la detenida.
Durant el registre, els investigadors troben un indici que en aquell moment no saben desxifrar, però que més endavant serà important. Una targeta de fidelitat d'una botiga de jardineria situada a prop de la frontera amb Espanya. Per la data en què va ser feta, el 29 d'agost, i per la ubicació, creuen que pot servir per esbrinar què va fer la dona els dies posteriors al crim.
Després del registre, els agents determinen que el crim es va cometre a dins del cotxe. Les restes de sang al seient del copilot confirmen que la Pascal hi era asseguda quan la van matar. Després, l'autor o els autors la van treure del vehicle, la van arrossegar i la van tirar pel barranc on la van trobar, al parc eòlic de Sos del Rei. Davant les evidències, la policia s'emporta detinguda a Nathalie Pack, per la seva implicació en l'homicidi de la seva amiga Pascal Lenglart. Un cop a comissaria, la sospitosa es limita a dir que no recorda res, tampoc dona cap pista sobre la persona que anava amb elles. Escoltem el relat del fiscal Jean-Luc Gadeau.
Elle ne coopère pas dans la déclaration avec la police puisque
a la declaració davant la policia no coopera. En realitat no ho explica mai tot. Llavors, tot ens arriba per fragments. Ella es fa la víctima i quan li demanem sobre fets concrets, té una llacuna a la memòria. Sap el que ha passat abans i després, però durant els fets té un forat negre.
Nathalie Pack canvia d'actitud davant la jutgessa d'instrucció i admet que podria ser l'autora del crim, però diu que no recorda res amb claredat. La magistrada l'envia a presó provisional. De moment, no hi ha res que permeti als investigadors determinar si la tercera persona que aparentment viatjava amb elles va aparèixer en algun moment o hi ha hagut cap altra implicació. El rastreig dels dispositius electrònics potser donarà alguna resposta. En paral·lel, els investigadors revisen els comptes bancaris de la Pascal.
Après les faits, dans les 15 jours qui ont suivi,
durant els 15 dies després del crim, va intentar treure molts diners del compte corrent de la senyora Lenglart, que tampoc era una persona molt rica. Va intentar extreure 9.000 euros, tot i que finalment només en va obtenir uns 6.000.
6.000 euros en 15 jours après.
Amb l'anàlisi del telèfon de la víctima, els policies veuen que Nathalie Pack l'ha fet servir sovint. També ha utilitzat el seu correu electrònic.
Després del seu retorn a França, va enviar mails i missatges a la família de la senyora Lenglart dient que estava de vacances, que s'ho estava passant bé i que tot anava bé.
Per més que Nathalie Pack s'esforcés a imitar l'estil de la víctima, recordeu que els fills van declarar davant la policia que els últims missatges de la seva mare els havien semblat una mica estranys. Una de les preguntes que es fan els investigadors és quina relació mantenien les dues dones i des de quan.
Pascal Lenglart i Nathalie Pack s'havien conegut a finals del 2017, mig any abans del viatge, a través dels grups de debat del partit d'esquerra radical liderat per Jean-Luc Mélenchon, la França insubmisa. La Pascal vivia a prop de Bordeus, a l'oest de França, i la Nathalie a Moulouse, a l'est del país, a més de 800 quilòmetres de distància. La Pascal treballava al departament d'administració d'una empresa de subministrament de gas i tenia un sou que li permetia viure decentment, sense grans luxes. La Nathalie no tenia feina, cobrava un subsidi d'uns 800 euros i tenia problemes per pagar el lloguer. De fet, havia acumulat fins a 30.000 euros de deute. En aquella època, la Pascal tampoc passava per un bon moment personal, ho comenta l'advocat dels seus fills.
Il n'y avait pas de pathologie chez Madame Lenglart.
La Pascal Lenglart no tenia cap patologia. No era alcohòlica de manera patològica, ni era depressiva de manera patològica, però tenia alts i baixos i era fràgil. Algunes nits bevia massa i llavors podia armar un escàndol. I la Nathalie Pack arriba en aquest context i jugarà amb les passions i les ferides de la Pascal Lenglart per apropar-s'hi.
Pascal Lenglart, pour se rapprocher d'elle.
Al principi, la relació era virtual, però amb el temps es van anar trobant en reunions polítiques i manifestacions i van fer amistat. Estaven divorciades. La Pascal tenia 58 anys i la Nathalie 54. Totes dues havien passat per períodes de depressió. Amb els mesos, el vincle entre les dues dones es va anar fent més estret, sobretot des que la Nathalie havia posat la Pascal en contacte amb un amic seu que es convertiria en el seu nou amor, Frank Facho. La seva relació girava entorn d'un grupuscle polític clandestí que treballava per defensar els interessos francesos. El Frank en formava part i la Nathalie també.
Et qu'elle va par la suite, au gré de ce rapprochement...
Per tal d'aconseguir aquest apropament amb la Pascal Lenglart, li explicarà històries una mica rocambolesques amb la política de fons, amb la campanya presidencial de fons, amb la resistència francesa darrere fons. Una narració complotista, amb agents secrets, amb coses i persones que necessiten protecció per l'interès superior del país. Això, a la Pascal Lenglart, que fins ara no tenia una vida gaire trepidant, li dona com un impuls, la sedueix.
Una impulsió, evidentment, se va la seduir.
Els investigadors miren els correus i missatges amorosos entre la Pascal i el Frank. Es tracta d'un pilot d'helicòpter, exmembre dels serveis secrets francesos, amb qui des de feia uns mesos mantenia una relació epistolar. També dedueixen que el Frank ha estat detingut en un país estranger i que la Nathalie li ha aconseguit una advocada per ajudar-lo. De fet, els últims missatges deixen entreveure que el Frank està de camí per retrobar-se amb les dues amigues. Havia d'arribar el 14 d'agost, un dia abans del crim. Els investigadors creuen que el tercer viatger és aquest home.
Està previst que arribi a Espanya, però com que hi ha aquest complot, només pot arribar-hi per mar. En un baler hi va. Això fa que trigui uns dies més, perquè el viatge en baler és molt més llarg que en tren o cotxe. O sigui, que ha de venir en baler, i com que no hi ha vent, esclar, no corre gaire.
Mentre tracten d'aclarir on és Frank Facho, els investigadors també miren què va fer la Nathalie Pack un cop va tornar a França.
Saben que l'endemà del crim, just abans de marxar d'Espanya, va tornar al parc eòlic de Sos del Rei. Creuen que ho va fer per amagar més bé el cos llançant-lo més lluny, en una rasa. Abans d'instal·lar-se al càmping, va passar per alguns establiments hotelers i fins i tot va tornar fugaçment a territori espanyol. En concret, el 29 d'agost, 11 dies després de la troballa del cadàver de la Pascal.
Va agafar el cotxe de la senyora Lenglart per tornar al lloc dels fets i durant el trajecte es va aturar en una botiga de jardineria on va comprar una pala i calç.
Recordeu que abans us hem parlat d'una targeta de fidelitat d'un centre de jardineria? Els policies constaten que Nathalie Pack va planificar molt bé aquest segon viatge exprés a Espanya. Ens en dona els detalls el fiscal Jean-Luc Gadeau.
Abans de fer això...
Abans de fer el viatge, va buscar per internet si hi havia alguna informació sobre un cos trobat a Sos del Rei. Vam veure que havia fet recerques amb Sos, amb turista francesa, homicidi, etc. I no hi havia cap informació sobre la troballa del cos. També va buscar a internet quin era el mètode i per què s'utilitzava la calç amb un cadàver. És a dir, tenia tot el que calia per fer desaparèixer el cadàver. Aquí hi ha una anècdota terrible. Quan va comprar la pala i la calç a la botiga de jardineria, va fer-se una targeta de fidelitat.
Aquell dia, Natalie Pack va conduir fins a Espanya amb 25 quilos de calç i una pala, però a l'arribar al parc eòlic de Sos del Rei ja no va trobar el cos de la Pascal. Qui sí que hi havia per la zona era la Guàrdia Civil fent interrogatoris per avançar en la investigació.
Por 15 minutos no nos cruzamos por ella. Es que fueron 15 minutos. Lo hubiésemos detenido aquí. Pegamos, iba con su vehículo, es que era sorprendente. Que iba con el vehículo, y además el vehículo donde se produjo el homicidio.
Ja a l'octubre, un mes després de la detenció, arriben a la Guàrdia Civil els informes de les mostres d'ADN recollides al parc eòlic de Sos del Rei. Si ho recordeu, eren unes borilles de cigarrets Don Hill i unes tovalloletes. Les anàlisis indiquen que els cigarrets se'ls havia fumat la víctima i, pel que fa a les tovalloletes, contenen ADN de Natalie Pack. Les fibres de roba trobades en una branca corresponen a la samarreta que portava la víctima. Per altra banda, l'anàlisi feta a França de la sang del ganivet, les ulleres i la roba que els policies van trobar en l'escorcoll del bungalou de la detinguda determinen que és de la Pascal i també troben sang de la víctima al cable del carregador de mòbil.
En un interrogatori davant la jutgessa d'instrucció i durant una reconstrucció dels fets dins del Renault Clio aparcat a la comissaria de la policia francesa, Natalie Pack va aportant llum al que va passar. Com va poder matar la Pascal si va amb cadira de rodes? O potser la va ajudar el misteriós Frank Faccio, que encara no ha aparegut? El fiscal i el caporal Sanz responen.
No hi va sempre amb cadira de rodes, només s'hi passeja de tant en quant. Crec que forma part del personatge.
Hi va en silla de rodes, però no és que... El problema que tenia és que tenia dificultat per a caminar. O sea, ella podia caminar, perquè podia levantar-se i podia caminar, pero tenía cierta dificultad debido a su complexión y entonces pues bueno, pues llevaba una silla de ruedas porque pues sería más cómodo para ella y más rápido, pero podía caminar perfectamente y bueno, perfectamente con cierta dificultad, incluso conducir, o sea, que conducía el vehículo.
Un cop analitzats els dispositius electrònics, els investigadors troben respostes sorprenents sobre el Frank Faccio, el pilot d'helicòpter.
Elle ne va pas hésiter à inventer un prétendant.
La Natalie Pack inventarà un pretendent per la Pascal Lenglart que es dirà Frank Faccio i que casualment és pilot, com el seu exmarit i pare dels seus fills. És un personatge inventat amb qui només la Natalie té contacte. I després adoptarà un nou mitjà per comunicar-se a través de mail, creant un compte fals i fent-se passar pel Frank Faccio.
En se faisant passer, finalment, pour Frank Faccio.
Natalie Pack té un antecedent anterior per estafa i Frank Faccio no és el primer personatge que s'inventa. La investigació aconsegueix demostrar que Pack té tendència a inventar-se realitats paral·leles i durant els anys que va estar casada, el matrimoni va acumular molts deutes perquè no pagava les factures.
Deia que estava voltant per Europa. A uns altres els va dir que publicava novel·les policíaques o que es presentava per ser diputada del partit de la França Insubmisa. Es va inventar també uns quants marits, tots imaginaris, i tots amb una bona feina. A uns els deia que si era un general, a uns altres que era criador de cavalls o un periodista famós. L'únic punt en comú de tots aquests marits era que havien mort en un accident de cotxe on ella també hauria resultat ferida i que en el moment de l'accident estava embarassada de bessons i els havia perdut. Tot és completament fals, no va tenir mai cap d'aquests marits.
Com que ja feia dies que voltaven per Espanya i el Frank no arribava, la Pascal ja havia començat a sospitar que tot era mentida. Natalie Pack li va reconèixer la nit abans del crim, el 14 d'agost. La Pascal també va descobrir que el grupuscle secret del Frank era una farsa.
Segons el testimoni de Natalie Pack, aquell dia 15 d'agost, dins aquell cotxe enmig d'un paisatge de molins de vent, va fer una altra confessió a la Pascal. N'estava enamorada i el Frank li servia per dir-li tot el que sentia, era com el seu alter ego. La resposta de la Pascal, segons la Nathalie, va ser demolidora. La va rebutjar i la va menystenir per la seva obesitat, però el fiscal Gadó no s'ho acaba de creure.
Ella ve a dir que és una decepció amorosa, perquè pren consciència que la seva història d'amor no pot continuar. Però en realitat no havia començat. Aquesta explicació s'ha de prendre amb molta precaució. Sobretot perquè després del crim actuarà amb molta calma. Reservarà una nit a l'hotel amb els diners de la senyora Lenglart, amb la seva targeta, i després tornarà a França amb tota la seva roba, el seu ordinador, el cotxe, els diners i la maleta de la senyora Lenglart. Ella diu que en el moment del crim va entrar en pànic, però se'n va a l'hotel. És capaç de marcar el codi de la targeta, passar la nit allà i tornar tranquil·lament a França l'endemà, i després tornar per llançar-la el dia següent pel barranc.
D'après ce qu'elle dit, le lendemain, pour la jeter dans le ravin.
El fiscal acaba de descriure la fredor que, segons ell, va tenir Nathalie Pack després del crim i afegeix un altre episodi dels dies posteriors.
Ja estava vivint al càmping i va voler reprendre el contacte amb la seva filla. I aquí hi ha una anècdota particularment horrible. Li va enviar a la seva filla un regal comprat amb els diners de la senyora Lenglart i també li va regalar roba de la víctima. La filla, al rebre-ho, va notar que la roba feia olor de perfum i va pensar que l'havia comprat a una botiga de segona mà. Després, la família de la víctima va reconèixer aquella roba. És a dir, que Pac va regalar a la seva filla un marc comprat amb els diners de la senyora Lenglart i roba seva que li havia sostret. Un fet horrible que a la filla li deixarà un trauma per sempre.
Un traumatisme que serà jamais dans son cœur.
Dos dels fills de Nathalie Pack declaren durant el procediment judicial i aporten algunes pistes de com era la seva mare.
Els fills asseguren que van patir agressions greus, també violència psicològica, i també els seus animals de companyia. Totes les mascotes que tenien es morien. Un fill va tenir un hàmster i la mare li va matar. La filla tenia gatets i la mare els va ficar a la rentadora i li va dir que hi havien entrat tots sols.
En faisant croire qu'ils étaient rentrés tout seuls dans la machine à laver.
La filla de la Nathalie, que ha rebut els regals, no és l'única que ha quedat traumatitzada per tot el que ha sabut sobre la seva mare. Però un dels seus germans, l'experiència té un desenllaç fatal.
Va declarar com a testimoni al jutjat i pocs mesos després va deixar una carta i es va suïcidar. Va explicar que el motiu era que no podia suportar tot el que havia passat.
Crims. Per què matem?
El judici amb jurat per l'homicidi de Pascal Lenglart comença el 3 d'octubre del 2022 al Tribunal Penal de la Gironda, a la ciutat de Bordeus. Tot i que el crim es va cometre a Espanya, els fets es jutgen a França perquè la llei permet fer-ho quan els responsables són francesos. Hi ha denúncia dels afectats i el país ho reclama. Han passat 4 anys des del crim. Nathalie Pack n'és l'única acusada. Arriba a la sala amb cadira de rodes. Té moltes dificultats per desplaçar-se.
L'acusada comença la seva declaració davant el jurat explicant que va néixer a la ciutat francesa de Belfort, en una família de 5 germans. Parla d'una infància infeliç amb nombroses mudances. Segons assegura, va ser víctima de vexacions i abusos per part del seu pare. Diu que de molt petita va viure un episodi que la va marcar per sempre. Ara sentireu com ho relata el fiscal Gadó. I després, una recreació de les paraules de la Nathalie recollides al diari Sud-Oest.
El seu germà petit va morir ofegat en un estany prop de casa seva, quan ella tenia 4 anys i estava tota sola amb ell. Els pares varen intentar no culpar-la de la mort, però els altres germans pensen que potser va ser ella qui el va empènyer dins l'estany.
Jo tenia 4 anys. Era com si m'imputessin a mi la seva mort.
Els pares la van enviar a viure a casa dels seus avis durant el temps del dol i ella ho va viure com un abandonament. En tornar a casa, havia nascut un altre germà. Diu que aleshores es van tornar a traslladar i que era la seva mare qui l'educava a casa. Segons ella, ho feia amb molta violència. L'acusada continua explicant al jurat com va ser la seva adolescència i l'entrada a l'etapa adulta.
Va mentir en moltíssimes coses als seus pares. A l'institut va començar dient que estava embarassada, cosa que era falsa. Després va mentir als seus pares i familiars assegurant que estava estudiant medicina. Va arribar a dir que s'havia llicenciat i el seu primer marit es pensava que era metgessa i que quan sortia de casa al matí se n'anava a treballar a l'hospital. Però en realitat no tenia feina, no treballava.
No puc entendre com és que ningú se'n va adonar. Estava atrapada en aquesta història. La vaig viure plenament, com si realment hagués passat.
El matrimoni es va separar. Ella va caure en una depressió i la van internar en un centre psiquiàtric on li van diagnosticar trastorn bipolar.
Va ser un esfondrament total. La fi d'un somni familiar. Vaig començar a caure a l'abisme, entrar en depressió. Ja no sabia el que em feia. Els meus fills ho van patir molt.
Després de fer un recorregut pel seu passat, tal com és costum a França en aquest tipus de judicis amb jurat, Nathalie Pach respon sobre els fets de l'agost del 2018. Confessa haver matat Pascal Lenglar amb el cap ple de telèfon en un atac de fúria per la decepció amorosa.
Estan assegudes una al costat de l'altra dins el cotxe. Pach diu que està molt enfadada perquè se sent menyspreada per la senyora Lenglart i llavors agafa un cable i l'estrangula.
El fiscal Jean-Luc Gadeau no es creu que les coses anessin així. En primer lloc per les lesions que va rebre la víctima abans de morir i també per l'historial de mentides de l'acusada.
En el judici defenso que simplement l'havien desemmascarat. Havien descobert les mentides sobre el pilot d'helicòpter. Havia mentit. La seva traïció havia quedat al descobert. I un cop descoberta, ja no té cap interès a continuar amb la senyora Lenglart, perquè la senyora Lenglart ja no li pagarà les vacances. No serà mai més amiga seva. Estan barallades. Ja no la mantindrà. En realitat, la seva sola presència és un obstacle per continuar vivint a costa d'ella.
Per l'advocada de la defensa, en canvi, la Nathalie no és el diable encarnat i recorda que va tenir una infància dura. També destaca el vincle que unia les dues amigues, que eren felices juntes, i parla d'un últim viatge a l'estil Thelma i Lewis amb un final necessàriament tràgic. L'advocat de la família Pascal no en vol ni sentir parlar d'aquesta comparació.
Qui ha vist el film Thelma i Lewis?
Qui hagi vist la pel·lícula Thelma i Lewis veu immediatament la diferència. El viatge de Thelma i Lewis i el d'aquestes dones no tenen res a veure, només que tot passa en un cotxe i de vacances. És una estratègia de la defensa per construir una imatge més simpàtica de l'acusada davant del jurat.
De Nathalie Pach.
Nathalie Pach es mostra impassible durant el judici, inclús quan declaren els seus familiars. A estones està dreta i a estones asseguda a la cadira de rodes.
No plora, no li cau ni una llàgrima, ni una. I mira que en algun moment ho va intentar. Suposo que per generar certa simpatia, perquè duia un mocador a la mà, un mocador que no va eixugar cap llàgrima.
El Tribunal Penal condemna Nathalie Pach a 20 anys de presó per l'homicidi de Pascal Lenglart. El jurat descarta que tingués una alteració mental quan ho va fer, tot i que la Nathalie està diagnosticada com a bipolar i ha passat algunes etapes internada. La sentència recull que la seva intenció era que la Pascal callés per sempre, però el tribunal no li imposa la pena màxima de 30 anys perquè considera que també hi ha penediment.
La descric com una vídua negra que atraparà la seva víctima dins la seva teranyina fins a matar-la i xuclar-li tot el que té. Vaig llegir un poema durant el judici, escrit per en Paul Éluard, que es diu Fugida, que parla de l'aranya. La descriu molt bé. Descriu la seva vida. Va destruir el seu matrimoni. Va destruir els seus fills. Va destruir el seu germà, la seva germana, els seus pares. I després va destruir la senyora Lenglart.
El fiscal Jean-Luc Gadeau Recordo un episodi que es va destapar durant la investigació quan encara no coneixia el perfil de Natalie Pack en profunditat.
Les enquêteurs avant de l'interpeller l'ont suivi pendant.
Abans de detenir-la, els investigadors la van seguir unes hores i van descobrir que es feia amb una altra dona. Aquesta dona va ser identificada i interrogada. No tenia res a veure amb els fets. El que és molt sorprenent és que aquesta dona tenia el mateix perfil psicològic que la senyora Lenglart. Era el mateix tipus de dona, abandonada pel primer marit, sola, una mica depressiva. Havien anat juntes de compres i la Natalie havia comprat xampany i pastissos. Havia construït la mateixa relació amb aquesta persona que la que tenia abans amb la senyora Lenglart i no havien passat ni 15 dies des dels fets.
Et là on était dans 15 jours, même pas 15 jours après les faits.
Natalie Pack havia iniciat una nova amistat amb una dona d'un perfil similar al de la Pascal. Encara no s'havien fet íntimes, però, tal com diu el fiscal Gadó, parafrasejant el poeta surrealista Paul Éluard, quan l'aranya marxa i talla tots els fils de la teranyina, cal imaginar-se el buit i la devastació. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió, Minaya Llorca. Coordinació, Lídia Orriols.
Pour avoir si souvent dormi.
Revisió de guions, Imma Falcó.
Avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie. Une douce habitude.
Producció, Núria Ventura i Sandra Novillo. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta, amb les veus de Catalunya Ràdio.
Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place. Et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Seul avec ma solitude.